Hola, molt bona tarda. Ja tornem a ser aquí una tarda més. Avui, AV Ràdio, AV Vivenda. Molt bona tarda. I,
bueno, bona nit.
Molt bona nit a tothom. I bueno, avui, doncs, avui és dia 15 de febrer del 2009. Avui és el programa número 22. I avui, bueno, avui estem només el Paco.
Servicios mínimos.
Molt bona tarda.
Sí, bona tarda.
I jo mateix, el Marcos. I, bueno, avui...
Portem unes quantes notícies, unes quantes cançons, unes quantes declaracions. I...
Alguna que una altra notícia així una mica...
Una mica friqui.
Més d'una, em sembla.
Sí.
I això, no?
I, bueno, vamos, pa allà.
Vinga, pues.
Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs.
Bueno, com ja sabeu, Ràdio UB de Vivienda està vinculat a UB Vivienda i a totes les assemblees de l'habitatge per l'habitatge digne. Com ja sabeu, us podeu posar en contacte amb nosaltres, ja sigui per telèfon o avui hem decidit que també us podeu posar en contacte amb nosaltres per correu electrònic. O sigui, podeu enviar un correu electrònic a Ràdio UB de Vivienda, tot junt, radioubdevivienda@gmail.com. que nosaltres tenim aquí el correu obert i, bueno, i podem llegir el que envieu i tal, i envieu el que vulgueu, vaja.
Si l'envieu avui, que és dia 15, diumenge 15, el llegirem avui mateix, i si esteu escoltant una repetició del programa o el podcast, llavors també el podeu fer servir per enviar el que vulgueu i ho recollirem al proper programa.
Sí, podeu trucar, Mani, si aquí estàs amb la taula,
sí,
i tal.
A més del mail, teniu el número de telèfon que ara us el dirà.
Això, o sigui, més online impossible, que és el 93-359-49-00.
Sí, en sentiu en directe.
Perdó.
Sí, en sentiu en directe, si és gravat, llavors no. Si avui és 15 de febrer, podeu trucar en directe. I fins i tot podeu estrenar un altre punt de contacte de Ràdio UB de Vivienda amb el seu ampli amb la seva àmplia audiència, que és una pàgina a Facebook. Si teniu Facebook, aquesta cosa així que s'ha posat de moda, doncs també Ràdio UB de Vivienda té una pàgina de la que fer-se fan. La podeu buscar, tal qual, Ràdio UB de Vivienda, i us hi apunteu. Allà estan també els podcasts, bueno, i alguns detallets. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street.
Hola, buenas tardes.
Esteu escoltant Ràdio UB de Vivienda a Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Are you ready?
Gracias.
Bueno, el darrer programa que vam fer en directe, del dia 1 de febrer, a TV3 vam passar un documental que es deia Rostres de la crisi, i que, bueno, que va estar prou interessant. La veritat que parlava una mica d'això, no? De la gent que no, que s'ha quedat a l'atur, que no pot pagar la hipoteca, que no, etc, no? I el mateix, bueno, el dia següent, en referència amb això del documental que va fer TV3, vam fer una entrevista al programa aquest de Hora Q, val, que presenta aquesta meravellosa dona periodista, la Melero, eh?
Sí.
Doncs va fer una fabulosa entrevista molt, però que molt canyera, a la ministra de patinatge, la Beatriu Passadís. La Beatriz Corredor, va, ara, en serio. No, bueno, i va fer una entrevista, la veritat és que una mica...
A mesura.
Sí, sí.
A mesura de les respostes.
És una mica patètic, no? Que tinguin l'oportunitat, no?, de fer una entrevista que sigui, sí, doncs, jo què sé, ja no que la posi...
No, no hi ha punyent, sinó una miqueta punyetera, però una o dues de les preguntes podien ser punyeteres, en canvi, que va ser...
I a més, una televisió pública, la de sempre, sí, lo que sempre diem, no? Sí. A més, va sortir gent que li feia preguntes...
Sí.
Concretament va sortir el Reina que li van ficar tres o quatre talls.
Sí.
Val?
A més, el Reina, el patètic, va ser que deia i no hem de fer demagogia i feia, bueno, ho deia fent una demagogia espeluznante. Però bueno.
Sí, sí, a més és que és això. Feia demagogia espectacular, plorava com un no sé com dir-ho.
Com un programica,
és això. La Maculs. I després va sortir també, vam sortir des de UB Vivenda,
sí.
Vivenda, li vam fer unes, un parell o tres de preguntes, jo crec que bastant interessants, però que em sembla que només va...
Sí, o sigui, ens van demanar per fer dues o tres preguntes i van agafar just la que ja tenia la resposta més que preparada. Però bueno, mira, ens va citar, de fet va dir UB Vivenda, ho va dir la ministra, no ho va dir la Melero.
Sí.
I bé, però bueno, en tot cas...
De totes maneres, nosaltres no ens vam quedar tampoc així contents, ni molt menys, i la veritat és que després la Beatriz Corredor, bueno, va tenir la deferència de fer unes declaracions a la Clara, que va portar, sí, va portar el micro.
Clara va fer o sigui, periodisme i investigació.
Això mateix.
I llavors la va entrevistar, i si voleu, doncs... Pues podem sentir l'entrevista, no?, que li va fer la Clara de Ràdio B de Vivienda a la ministra de Patinatge.
Vale.
¿La posem?
Vinga.
Hola, buenas tardes. Hoy nos hemos podido reunir finalmente con Beatriz Corredor, la ministra de Vivienda de España, y nos ha ofrecido unas declaraciones en exclusiva para el programa de Radio V de Vivienda en Radio Bronca 104.5. A continuación podemos oír las declaraciones de la ministra, que nos desvelarán uno de los secretos más bien guardados del ministerio, una nueva medida que puede cambiar el rumbo totalmente al tema de la vivienda y puede ser efectivamente y finalmente una solución, la solución tan esperada, la solución que desde V de Vivienda y desde las ondas de Radio Bronca siempre hemos propugnado. Esto es un antes y un después en las medidas decretadas por el gobierno. Espero que luego mis compañeros las podrán comentar en directo desde el estudio para todos nuestros oyentes. Y sin más preámbulos, la ministra. Señora ministra, diferentes grupos por la defensa del derecho a la vivienda han reivindicado que se tomen medidas frente al stock de pisos vacíos que actualmente hay en todas las ciudades de España. ¿Cuál es la propuesta radical que hace el Ministerio al respecto?
El stock de viviendas existe. Hay una cantidad importante de familias que estarían encantadas de adquirirlas si pudieran permitírselo. El Ministerio lleva 4 años trabajando en muchas líneas, pero desde luego la fundamental que quizá por lo que estamos hablando interesa es recuperar edificios que están en desuso y abrir edificios que no tengan gente.
Pero oiga, ¿está usted hablando de ocupación?
Naturalmente.
Señora ministra, pero puede ser un cambio radical en la vida de muchas personas, sobre todo los jóvenes.
Por eso digo que para los jóvenes que quieran apostar por una forma de vida, que creo que en todos los países europeos lo pueden encontrar, con edificios que tengan para ellos unos metros suficientes para vivir, pero además tengan servicios comunes no dentro de su propia vivienda, porque a lo mejor no les hace falta, sino dentro del propio edificio, y puedan disponer de más espacio para ellos y de unos servicios para todos.
Ajá. En Europa sí que es verdad que tenemos algunos ejemplos de legalización de la ocupación, como sería el caso de Ámsterdam. Y bueno, en nuestro país la ocupación siempre, bueno, se ha dado bastante, como en Barcelona.
En Barcelona, desde luego, es un ejemplo de que se lleva haciendo muchos años, que creo que ya no habrá nadie en España que no sepa lo que es.
Ajá. Y señora ministra, ¿cómo lo hará el gobierno para poder legalizar la ocupación?
Con un amplio consenso, con una importante producción legislativa, modificaciones de la ley de arrendamientos para que sea más fácil, más segura la actividad.
La regularización de la ocupación es una medida muy atrevida para el gobierno. ¿Cómo han llegado ustedes a la conclusión de que esta es la mejor opción?
Nuestra obligación es garantizar que todas esas personas puedan vivir con la mayor dignidad posible y con las condiciones de habitabilidad suficientes. Hemos puesto las medidas así y en la medida que la regulación depende del gobierno, así lo hemos establecido.
Entonces, ¿el Ministerio cree que la ocupación de viviendas es efectivamente la solución?
Lo es sobre todo, vamos, lo es fundamentalmente para los que no pueden acceder a ella y ahora lo es también para los que tienen dificultades para pagarla.
Ministra, otra pregunta. ¿Se puede ocupar en todas partes y cree usted que las familias darán ese paso?
También depende de la tipología de las viviendas. No todas las viviendas son iguales ni todas las viviendas están situadas en sitios que permiten este paso, ¿no? Y hay algunos que evidentemente lo van a hacer, lo están haciendo, y hay otras que sin embargo se resisten más, ¿no? Pero yo creo que en general harán un esfuerzo para incorporarse a este sistema.
¿Y qué le diría, señora Corredor, ahora mismo a una persona que esté hipotecada hasta las cejas o alquilando en un piso inhabitable a un precio desorbitado?
Yo es verdad que la animo a que busque un piso en desuso y busque un piso donde pueda vivir cómodamente.
Pero usted como ministra tendría que predicar con el ejemplo.
Por la parte que me toca a mí es lo que intento, ¿no?
Vamos a ver, pero ¿usted ha ocupado alguna vez?
Naturalmente. Una casa en el centro de Barcelona, una casa en la Corona Metropolitana, una casa en la playa, una casa nueva en una promoción en las afueras, una casa usada en el centro de las ciudades.
Válgame Dios, se puede ser ministra y ocupa. ¿Y qué le decía al propietario cuando venía y le decía que le iba a echar?
¿A que no?
¿Y los que han hecho como usted, qué han conseguido?
Ahora tienen serenidad, tranquilidad. La familia que quiera puede elegir con libertad. Y se lo merecen.
Pues muchísimas gracias por sus declaraciones, señora ministra. Realmente una medida revolucionaria que hemos tenido en primicia hoy a las ondas de Radio Bronca en Radio V de Vivienda. Muchas gracias y hasta pronto.
Wow.
Va bien.
Déu-n'hi-do, ¿no? Però sí. Això ho va dir per dir, per quedar bé, però... o què? Però bueno.
Penso que és el que ha de dir, és el que ha de dir. No sé si...
Si ho portarà a terme, no?
És el que haurà de dir.
Això és com a l'Aznar, no? Que parlava en català en la intimitat, a lo millor ha dit això la intimitat, no?
Sí, sí. Bueno, en tot cas, felicitar a la Clara per aquest...
Aquesta feina molt ben feta, eh?
Sí.
Ha fet una molt bona feina, la veritat.
Sí. Molt bé. I bé, i què comentar, doncs, això? Que, vull dir, d'aquí poc, amb la quantitat de desnonaments i d'embargaments que venen a sobre, doncs l'ocupació acabarà sent, si no proposada des del govern, evidentment realitzada des de la societat, perquè és que no hi haurà un altre remei. O bé ocupar o bé no marxar, en el cas dels embargaments i dels desnonaments, que seran milers i milers. I, bueno, i això és el que passa, és el que acabarà passant a la gent normal. Podem posar una cançó d'un grup que es diu Manel, i que és una versió d'un grup dels 90 que es deia Pulp, o Palp, no sé com es diu, com es pronuncia, P-U-L-P. I la seva cançó molt famosa és Common People, la gent normal, i la versió que ha fet en català el grup Manel, doncs està prou bé, i us la punxem ara perquè... per la disfruta.
S'havia estat cultivant per Grècia i havia après que és tan important viatjar. I jo escoltava i deia sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir, caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial. Va fer un grupet on va mirar i va dir: vull viure com viuen els altres. Vull fer les coses que fa la gent normal. Vull dormir amb qui dormen els altres. Ficar-me al llit amb gent normal com tu. I assumint aquell paper vaig dir: bé, veurem què s'hi pot fer. Passejar-la pel mercat del barri amb va semblar un escenari adequat per començar. Vaig dir, d'acord, ara fes veure que no tens ni un duro. I va riure i va dir, quina gràcia, que boig estàs, ets molt divertit. Doncs, francament, maca, no em sembla que ningú estigui rient aquí. Ja t'ho has pensat, que això de viure com ho fan els altres, veure les coses que veu la gent normal, dormir amb qui dormen els altres, ficar-te al llit amb gent normal com jo. Però ella no en tenia res i m'agafava del bracet. Comparteix pis amb estranys, busca una feina formal, puja al metro pels matins, al cine alguna nit, però igualment mai entendràs el que és anar comptant els anys esperant la solució que s'emporti tanta por. No, tu mai viuràs com viuen els altres, ni patiràs com pateix la gent normal, mai entendràs el fracàs dels altres, mai comprendràs com els somnis se'ns van quedant i veure i anar tirant, i si es pot follar de tant en tant.
De Radio V de Vivienda, que gente me mola. Bueno, passem a una altra cosa. Tenim gent que, bueno, treballa en entitats bancàries. Clar, també hi ha d'haver gent a tot arreu, no? Que també pot ser molt activista
normal,
i treballar per un banc, és així, clar que sí. I bueno, i ens comentava que malauradament aquestes ajudes que dona l'administració per demorar, diguéssim, no, la hipoteca d'alguna manera, no? Més o menys, doncs es veu que hi ha molta gent que no es pot acollir a aquestes ajudes perquè els hi diuen que, clar, que potser ha fet una reforma fa 2 anys al lavabo per reformar-lo i tal i qual, doncs ara al demanar aquesta ajuda per la hipoteca i tal i qual que ha tret l'administració al govern, doncs es veu que no es pot acollir perquè resulta que quan va demanar aquesta ajuda, ara...
Sí, quan bueno, fa 2 anys li van donar sense problema,
exacte.
Doncs ara es veu que això pot ser una trava per demanar una... Que no és una moratòria, que aquesta és una altra, és una pròrroga.
Una pròrroga.
O sigui, és una... O sigui, és enviar una mica més lluny la hipoteca, no? Una moratòria seria si... És a dir, aviam, és una moratòria de pagament, però els interessos de no pagar durant els 2 anys que no pagui, bé que els haurà de pagar després. És a dir, no és ben bé una moratòria, sinó una ampliació. La paraula és una ampliació d'hipoteca i l'estan colant com si fos una moratòria d'hipoteca.
I és molt fort, eh? És molt fort perquè és això, no? Que no es poden acollir aquestes ajudes que tant...
I fins i tot ni així.
Sí. Van dient que donaran i no sé què i no sé quan, i realment el trasfons de tot això doncs és això, no? Que no, perquè has demanat on no sé què has fet o un tiquet restaurant de no sé què i això ja sobrepassa la... Molt fort, no? I que, sí. que ens comentaven això, no? Que de vegades, quan dius això a la gent, doncs se'ls couen els collons al terra.
Doncs sí. I bé, podríem passar a un bloc, diguéssim, de notícies. El resum que fa idealista.com sempre ve amb uns titulars d'aquests punyents. I bueno, aquesta setmana el que podem destacar són... uns quants. Un que va sortir al País, que diu: los pisos bajarán alrededor de un 20% en 2009, según la tasadora TINSA. O sigui que, bueno, que continua la baixada, és evident. Fins al 2012, segons el confidencial.com, no s'acabaran els pisos sense vendre, és a dir, l'estoc estarà fins al 2012. Més i més, doncs el plazo para vender, esto de l'Economista, del diari l'Economista, el plazo para vender viviendas nuevas en Madrid se dispara 50 meses. És a dir, al 2003, en pleno boom de, diguéssim, de la bombolla, en pleno boom immobiliari, doncs el plaç per vendre-ho era d'uns 10 mesos, menys d'un any, i ara s'ha disparat a 50 mesos, que, bueno, si 48 són més de 4, no? Més de 4 anys per vendre un pis de...
Bueno, són 4 anys, nou. Justament.
Sí, són 4 anys llargs, i això pels de venda nova, que evidentment que, els inversionistes ja no s'estan esperant encara que baixi més, no és moment per comprar. Els que les necessiten estan buscant pel lloguer perquè saben que hipotecar-se s'ha vist el problema que pot comportar. I bé, i aquestes són una mica les dades. Després, això, amb els problemes curiosos, el Confidencial també parla dels problemes curiosos con los que se encuentran los bancos al vender los pisos embargados, i explica una sèrie d'anècdotes, quantitat de curioses, perquè, clar, els bancs tampoc no són ben bé immobiliàries, i s'estan trobant fent d'immobiliaris, de promotors i de més, i s'estan trobant, pues, de tot tipus de casos. I bé, i una altra també divertida és la de Metrobacesa, que ha despedit, acomiadat, perdó, però Metrobacesa ha acomiadat el seu conseller delegat i s'han portat 3 milions d'indemnització, 3 milions d'euros.
Clar, o sigui, és l'antiguitat, no?
Després resulta que Metrobacesa farà impagaments a, o sigui, allò que parlàvem en el programa anterior, la EPIC, l'associació d'empreses de provadores impagades de construcció. Si es troben en un impagament de Metrobacesa, en part, pues, tindrà que veure amb aquests 3 milions d'euros d'indemnització d'un conseller delegat que l'acomiaden, però, hòstia, l'acomiaden ben cobert.
Sí, clar, és l'antiguitat que passa a l'empresa, no? I per tant...
És el morrazo, vull dir, és a dir, la gent, els responsables, diguéssim, d'aquestes empreses són els que estan marxant, però amb les esquenes ben cobertes i deixant amb el cul a l'aire, doncs, no només a... Sobretot això, als impagats, no? A les petites empreses que subcontractava. Oh, yes, I know, yes, I know, yes, I know now. Oh, yes, I know, yes, I know. Si us sembla bé, ficarem una altra cançoneta, així bastant recent, és del grup, es diu Camelo.semos. Camelo.semos, sí, un nom divertit. Camelo.semos ja van fer, penso que era el 2007, a l'estiu del 2007 van treure una versió de No tindràs casa en la puta vida. La titulaven només No tindràs casa, però després ve que deixava la puta vida.
Ja,
i no, m'imagino que ara hem punxada en algun dels 20 i pico programes que ja portem. Però ara la nova cançó, diguéssim, que el nou single que treuen es diu Subprimes, i té una lletra, digue-li lletra, o sigui, no és que lletra...
digue'm quelcom.
Sí, és diguéssim allò per posar-s'hi a ballar, i clar, parlar de les hipoteques subprimes, de les hipoteques basura. Molt discotequera, molt de ballaranga, pot ser una de les cançons de l'estiu. I bé,
és la cançó del vídeo que m'has ensenyat abans, no?
Sí, el vídeo està molt bé, eh? Sí, Camelo.semos.
Molt la pena.
Sí. Me llamo aquí va. Marino Avance Candolejo. Vamos con esto, ¿qué pasa? Vamos a cantar Cariño del Fuego. Y si no, me pueden cantar por la música como lo quieran.
Venga, bravo.
¡Viva las mujeres y viva el vino!
Hipoteca basura. Sí. Hipoteca. Oh, 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 oh.
tortilla. Oh. Y chunguillo. Oh,
surprise. Hipoteca basura. Surprise, price. Hipoteca basura. Oh, surprise. Hipoteca basura. Surprise, price. Hipoteca basura.
Díselo.
Escuchando Radio V de Vivienda en Radio Blanca 104.5 de la FM. ¿Te has enterado, primo?
Vamos allá, vamos allá.
¿Qué por la paguela?
¡La felicidad!
Bueno. Doncs obrim una secció molt que només serà d'avui, que l'hem titulat així una mica com notícies friquis del món immobiliari tal i qual. I bueno, volíem comentar la notícia aquesta que em sembla que ha sortit aquesta setmana,
sí.
d'un constructor de Lleida, que el bon home doncs, bueno, es va veure una mica ofegat per els deutes i pels pagaments que devia als seus acreedors i tal, que el bon home va decidir d'atracar bancs. Sí, sí, aquest home de Lleida, d'uns 52 anys, un constructor de 52 anys, doncs des del passat mes de setembre va decidir que la millor forma per...
Mètode directo.
Mètode directo, acció directa, és doncs atracar bancs, que a mi em sembla de conya, o sigui, per mi és el constructor anarquista.
De conya relativament, perquè el tio es fica, o sigui, anava a oficines que només hi havia una persona, que normalment era una dona, amb la navalla, amb la pipa, vull dir, aviam. Bueno, es, friki, es friki el tema.
Bueno, ja, però, sí, sí, vamos. És friki la situació, no? O sigui, la situació que un constructor tingui que fer això, no?
I el friki, és friki total que el botín total ha ascendido a 80.000 euros. És a dir, o sigui, 4 surt 20.000 euros per atracament.
Bueno, perquè el tio ja, o sigui, ja sabia lo que havia... Ja, o sigui, va atracar lo just. Va atracar per bueno, o sigui, tinc que saldar el deute amb 80.000 euros. Doncs 80.000 euros, tu, oye.
No sé, perquè no, l'han detingut amb el cinquè intento. Amb el cinquè intent, que es veu que havia canviat de província a Tarragona, sí. Llavors l'han enxampat.
Graso error, això no es pot fer mai. Sí. La va ben cagada. Diuen també que aquest paio portava tirites als dits per no deixar les desjoncis, no?
No, realment friqui.
Les petjades de tirades.
El nom i el cognom, evidentment, com que no és un cas de terrorisme, no se sap. Només se sap que són 52 anys i de Lleida. Però vaja, bueno, ens ho hem de prendre pel costat friqui, perquè és que és molt fort. Vull dir que de constructor a atracador a mà normal.
Clar, si això comença a ser...
És el títol al País.
Sí, no? Clar, si això comença a ser així una cosa com que, bueno, ara un constructor doncs atraca un banc, i ara el banquer, com que no pot no sé què, o es veu, bueno, el banc va a pique, diguéssim, doncs comença a ocupar sí, cases, no? I no sé, que com podria
són
seguir una, tot
són
això?
Són uns antisistema, no? Vull dir,
sí, abans, sí, no, al final...
Perquè... Ja... Abans era de atracadora de corbata, de atracador de, com se dice, de guante blanco, a atracador a mano armada.
Sí, serà com la dita aquesta, no? De que de opressor a oprimit, d'oprimit a opressor, no? O sigui, ara els que són sí. opressors, doncs, seran sí. oprimits, però no sé per qui, però bueno, però sí, sí, flipant, no?
És una notícia molt friqui, des de luego. I bé, tenim una segona també, que és que no hi ha dos sin tres, però bueno, al moment no hi ha uno sin dos. I és que ha nacido la pulsera color teja como signo de unión de las inmobiliarias contra la crisis. Resulta que la passada setmana el sector inmobiliario de la zona de Pontevedra se reunió en Moaña, en la que van anomenar la primera reunión del mundo inmobiliario, una mena de reunió tipo Davos, però un Davos de promotors, i cuya principal conclusió, aquesta ja la veig repetint el Rick Reina i uns quants, fue que todos y cada uno hemos hecho algo mal, pero podemos cambiarlo. O sea, yo, expandir como la mantequilla en una tostada las culpas.
Sí, sí.
Y en la misma reunión se presentó la pulsera color teja, que me agradaría saber quién es el color teja.
El color teja será así como así un culo marrón, ¿no? Como de tocho, ¿no?
Con marrón, sí. Sobre...
Más millor dit, ¿no?
La pulsera del marrón, de inmobiliari. I és de color teja y como símbolo de la unión contra las inclemencias. Esto de las inclemencias es brutal, ¿eh? Diuen que hi ha inclemències.
Jo tinc un respecte molt gran al poble gallec, però...
Ah, no, sí.
Clar, una cosa no troba l'altra, però això només podia passar allà, eh? Jo crec, en el sentit que hi ha tant xoriço allà i tant cacique i històries... Sí.
No sé, el cas és que ha passat a Moanya, però bueno, no diu que sigui un tema de... O sigui, igual comencen... I és com la pulserita aquesta del... Aquell que... El ciclista aquell, no? Que també...
Ah, l'Armstrong, sí.
Sí, o sigui, són les pulserites aquestes que...
Sí, va posar de moda ell, juntament amb Nike, que va ser una...
I clar, vull dir, ara ja tenim crisi, tenim pulsera de la crisi immobiliària.
Però clar, això que volen, que la gent es solidaritzi amb això, que compri la pulsera i la pulsera i... Quina és la seva intenció?
S'hauria de leer més i opinar sobre aquesta notícia, com diu.
Clar, és que...
Com diu Idealista News, però realment és impressionant, no?, que ja tinguin fins i tot pulsera.
Sí, sí, déu-n'hi-do, sí. És per flipar. El proper serà, doncs, això, el que van fer, no?, aquell dia al COAC, del Col·legi de Constructors, que anàvem amb una guardiola d'aquestes com rotllo de la Creu Roja.
Sí, això ho podeu buscar pel YouTube, és una acció que es va fer al maig del 2008, finals de maig de 2008, i tu hi eres, Marcos, jo no?
Sí.
I va ser una acció molt divertida, que era, doncs, això, o sigui, recollir calés.
Com... Sí, rotllo les xiques de la Cruz Roja, no?, que anàvem, sí. Doncs, calés pels constructors i pels banquers, que ho estaven, que, clar, que ho estan passant molt malament.
Pobrets. I, bueno, i això, el Benny Hill de fons, és una mica...
Això és realista, que no, sí, sí. Va bé, no?
Sí, sí, no, bueno, va amb la notícia, sí, sí. My love, you've got I bé, un altre parèntesi musical. Presentem ara una cançó de El Bishop, que és un rapero de un raper de Girona, de l'Àlex. Salutacions cordials, per cert. Sí. També, curiosament, jo el vaig descobrir per via Facebook, o sigui, curiosament. I el té una cançó, el seu també té un MySpace que és el Dissop, i aquesta cançó, Esclavos, és absolutament radiable a Radio UB de Vivienda, perquè és que sembla que sigui, o sigui, sembla que l'hagi escrita per treure-la aquí a aquesta ràdio. La temàtica, la lletra, és realment molt bona. Guai. Bueno, és un rap que us dediquem a tota l'audiència i especialment a l'autor, l'Àlex de Girona.
Molt bé.
Somos esclavos, man. Yeah. Ya te digo, el Diso. GMB está en el track. Todo está programado, desde que has despertado. Tan solo era las 6 y el puto móvil ya ha sonado. El tic-tac entra en marcha, pronto entrarás en cancha. Ayer fue un día de mierda y hoy buscas la revancha. Tu cabeza va a estallar y te levantas de la cama. El televisor conectas y observas el panorama. Guerras, accidentes, todo tipo de dramas. Observas impasible aquel edificio en llamas. Nada tiene importancia ya que todo te da igual. Solo miras si el Barça empató, ganó al final. ¿Qué tal fue la quiniela? Solo 9, vaya tela. Y la primitiva ni el reintegro, vaya mierda. Otro lunes igual, de puto culo pa'l trabajo. El jefe que te chilla y tú te callas cabizbajo. Trabajo rutinario para tu vida rutinaria. Cada vez menos minutos para tu evasión diaria. ¿Se abolió la esclavitud? Si vivimos como esclavos, trabajando todo el día por un beneficio escaso. Lo justo pa'l pisito, pa' comida y pa' gasofa. Pa' acabar todo reventado y zapeando en el sofá. Ni a 600 euros llega el salario base. Y el alquiler más bajo son 500, qué desfase. O olvidé las matemáticas o aquí algo no me cuadra, contratos temporales, esto quién lo aguantará. Ayudas a los jóvenes, a gente dependiente, ayudas que no llegan, se archiva tu expediente. Es lo que pasa en tiempo de elecciones, promesas falsas para que tú les votes. Mi jornada es intensiva y muchas tardes no hago nada, solo veo problemas y a mi mente bloqueada. Menos mal que pillo un boli y me siento realizado y expulso toda la rabia que hoy había acumulado. Hay días en la vida en que es mejor no despertar, pero en cambio existen otros que jamás olvidarás. Despertar cada mañana y así reflexionar. Vivirás como un esclavo, los vas a aprovechar. Hay días en la vida en que es mejor no despertar, pero en cambio existen otros que jamás olvidarás. Despertar cada mañana y así reflexionar. Vivirás como un esclavo, los vas a aprovechar. ¿Alguna vez te has planteado quién lleva las riendas? ¿Qué dices? ¿Crees que tú? Parece que no lo entiendas. Comemos de su mano mientras ellos se enriquecen. Congelan nuestras nóminas, sus beneficios crecen. Políticas sociales dictadas por las empresas. El suelo no es del pueblo, es de Ricardo Fornesa, de Emilio Botín y de cualquier puto banquero. Los originales que controlan tu dinero, los políticos no mandan, trabajan para ellos, seguirán todas sus órdenes y estamparán su sello. La gente se la suda, solo importa su bolsillo. Y no protestes, no te pases de listillo. Rellena el formulario, la oficina de consumo, que con él amablemente se limpiarán el culo. Es así como funciona, pero nadie reacciona. Si te mola, estupendo, y si no, pues que te jodan. ¿Qué será lo próximo? ¿Pagar por respirar? ¿Pagar algún peaje para así poder follar? Joder, esto es de locos, si la cosa no se frena. Comprarte una casa es comprarte una condena. Has de ser mago para llegar a fin de mes. A partir del día 15 mi cuenta no ya ves. Ya lo ves, esclavos del estrés. La economía sube, a mí me sube del revés. Privatizar servicios básicos no es la solución. Telefónica, correos, pronto hasta educación. Seguirán los médicos, sin pasa estarás muerto. No me lo invento, sino tiempo a tiempo. ¿Qué debe ocurrir para romper esta cadena? Soy libre realmente sin estar preso en la trena. Ojalá algún día nazca nuestro V de Vendetta para que todos reaccionemos y paremos esta mierda. Hay días en la vida en que es mejor no despertar, pero en cambio existen otros que jamás olvidarás. Despertar cada mañana y así reflexionar. Vivirás como un esclavo, los vas a aprovechar. Hay días en la vida en que es mejor no despertar, pero en cambio existen otros que jamás olvidarás. Despertar cada mañana y así reflexionar. Vivirás como un esclavo, los vas a aprovechar. Hay días en la vida en que es mejor no despertar, pero en cambio existen otros que jamás olvidarás. Despertar cada mañana y así reflexionar. Vivirás como un esclavo, los vas a aprovechar. Hay días en la vida en que es mejor no despertar, pero en cambio existen otros que jamás olvidarás. Despertar cada mañana y así reflexionar. Vivirás como un esclavo, los vas a aprovechar.
Sí, no hay duda, man. Somos putos esclavos. Esclavos de trabajos que no nos gustan. Esclavos de hipotecas para toda la vida. Esclavos del estrés, del reloj, de los móviles, de internet. Yeah.
Bueno, ara us passarem a parlar d'una gent que es diu Taifa, que es diu en Seminari Taifa. Val? Aquesta gent són economistes crítics, crítics amb bueno, amb l'economia en si, i concretament bueno, amb la parcel·la, diguéssim, de l'habitatge, doncs la seva pàgina web està molt bé. La seva pàgina web que es diu seminaritaifatotjunt.org amb W al cub, val? Lo típic. I bueno, és una pàgina molt, 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 molt interessant i molt farcida de continguts. I el seu apartat de, al principi quan et connectes a informes, a dalt de tot, ja estan els apartats, ja està l'apartat d'informes, i entres a, diguéssim, a l'apartat, doncs, bueno, on parlen, tenen els informes que han publicat i tal, doncs bastant interessants. L'últim que han tret va ser el novembre del 2008, de l'any passat, que es diu Auge i crisis de l'habitatge a Espanya, anàlisis de la bombolla immobiliària i la seva posterior punxada. Com deia abans, són economistes bastant crítics amb, doncs això, amb la societat i en concret amb l'habitatge i altres coses, no? I bueno, té altres. Concretament, aquí a la pàgina web surten 5 informes que han publicat des del 2005 fins al 2008, com amb títols com la situació actual de l'economia espanyola, el sector públic i el sistema fiscal, de la plena ocupació a la plena precarietat, i hi ha pobres perquè hi ha molts, molts rics. I bueno, ja us dic, llegíem, és molt, molt interessant, molt recomanable, i bueno, us convidem a que entreu a la pàgina web del seminari taifa.org.
Sí, és una mica la part seria del programa, la volem dedicar al treball que estan fent al seminari Taifa, perquè clar, els seus informes són contundents i són pesadíssims de llegir, cal tanto cuidado, que és economia, sí, pura i dura, però com a mínim estan carregats de visió crítica del sistema econòmic. I llavors es poden baixar en PDF, i especialment aquest últim que va sobre habitatge i el penúltim que va en general sobre la distribució
de la riquesa,
de la riquesa i de la pobresa al món, doncs trobem que és molt important i de difondre-ho. I també saludem, doncs, perquè més d'una vegada hem coincidit amb Seminari Taifa, una vegada vam venir a una reunió de la coordinadora d'assemblees a fer una xerrada, també hem coincidit a l'Assemblea de Sabadell quan van fer una seguda allà pels vols del 2007, penso que era, i a l'estiu del 2007. I bé, i continuem treballant, i ja dic, en plan, aquí, per molta conya que fotem i per molta musiquita que fotem, també us volem informar de llocs on informar-se, va quedar redundunda.
Treure continguts, vaja.
Sí.
Està ben informat, que no sempre, clar, ni no sempre ni molt menys. Estan els mass media...
No, de vegades, bueno,
gent alternativa,
tenim això, o sigui, un altre comentari que podríem fer és que també tenim penjat a la web l'últim dels discursos, bueno, els discursos, la presentació de plans, etcètera, etcètera, del conseller Baltasar, no?, d'aquest mateix 5 de febrer, que el COAC, doncs, va presentar el nou plan de 2009-2010, o sigui, fan plans a llarg termini, plans a curt termini, plans a mig termini...
Bueno, a curt termini...
Amb moltíssima informació, o sigui, van ficant dades pel mig, bueno, però és interessant contrastar tot el que diguin amb el que diuen gent com el Seminari Taifa, que és molt més contundent.
I tant.
Diuen... I bé, també un altre tema seriós, i també que també es podia prendre pel costat friki, però que ens el prendrem pel costat seriós, és l'informe Auken. Auken és el nom d'una eurodiputada, em penso, o eurodiputat, no sé, pel cognom no caic ara si és Auken dona o Auken home, que en tot cas és dels verds europeus, vull dir, I bé, i ha fet un, hi ha un, per tercera vegada el Parlament Europeu va ser, això va ser notícia al País i al Mundo, que ja per tercer cop insisteixen en que el model de diguéssim de l'urbanisme salvatge que es porta aplicant a Espanya i que només s'ha frenat per la crisi financera, que si no no hi havia intenció de frenar-ho, doncs que bueno, que no pot ser.
És una dona, Margaret.
Margaret. Doncs la Margaret Auken aquesta és la que dona nom a l'informe, però evidentment no l'haurà fet ella sola. I en tot cas, lo patètic és això, o sigui, veure els diputats del Partit Socialista Europeu o del Grup Socialista Europeu i del Grup Popular Europeu votant en contra del PSOE i el PP que intentaven frenar, diguéssim, els efectes d'aquest informe, no? Una mica patètic. Però en tot cas, així estan les coses. I també un altre tema així, diguéssim, de partidillos, és el de partits polítics, vull dir, és que també el dia 5 de febrer, curiosament, a Madrid, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds, ha fet una proposta de llei de dret a l'habitatge a nivell estatal, i que també és molt curiós de llegir, també es pot mirar per la xarxa, igual la podem penjar al blogspot quan fem l'entrada d'aquest programa si esteu interessats. I en tot cas és curiós perquè és una proposició de llei que té moltes coses positives, no és la gran panacea, però evidentment posa molts dits a moltes nafres i el dedo en la llaga, que es diu castellà. I el que passa és que clar, el proposa doncs això, el proposen dos diputats a tota de 350, no? En tot cas no deixa de ser un pas endavant que es proposi, i en tot cas la nostra crítica va per la part de que bueno, que tenen la Conselleria d'Habitatge tant al País Basc com a Catalunya, i ja ens agradaria que moltes de les coses que demanen aquesta llei de aquesta proposició de llei del dret a l'habitatge, doncs les comencessin a aplicar on ja poden, que és a Euskadi,
sí,
Catalunya.
Això no ho entenc jo, la veritat, si són més o menys, diguéssim, del mateix partit i tenen les mateixes idees al cap, què fa?
Clar, aviam, passa? És que una llei de vivienda a nivell estatal té un recorregut i té unes implicacions, però ara, ja el mateix preàmbul ja es diu que, bueno, que no volen tocar per res, i és que jo tampoc penso que s'hagi de tocar les competències de les autonomies. El que passa és que, esclar, en tot cas, no hi ha un desenvolupament, un despliegue, no, que es diu del dret a l'habitatge constitucional amb lleis. I aquesta proposta de llei doncs comporta bastantes qüestions importants a nivell d'hipoteques. En fi, és un projecte de llei sencer, no és només un esborrany, i llavors és també feixuc de llegir, però amb moltes mesures que moltes d'elles les podríem recolzar des de les assemblees per l'habitatge. El problema és això, que es quedarà amb un
paper mullat.
Amb paper mullat, o amb, sí, o bueno, si fos la base d'una possible llei, doncs mira, seria un pas, però el problema és que igual la passen a tràmit, com, o sigui, passen...
Bueno, és el que diem sempre, no? Que si és, hem d'estar a les penses dels que els polítics facin,
sí,
una feina, doncs malament, no? Perquè...
Malament perquè, a més, ja la situació econòmica mateix ja els està avançant per l'esquerra, i la reacció, el que dèiem, el que deia la mateixa ministra Corredor, de que començarà a haver-hi ocupacions massives.
Els polítics estan podrits, com la televisió, i bueno, no es pot esperar gran cosa, la veritat.
No, però clar, d'altra banda, clar, que hi hagués una llei a la que poder acollir-se, saps? O sigui, la protecció legal en casos de gent que està en situacions fatals, però si la llei s'acaba de protegir, és un pas. Però vaja, que s'han de donar també a d'altres bandes, i bueno, i això, vull dir que va ser el 5 de febrer que es va presentar aquesta proposta de llei. I bueno,
I
se me oye, vale.
Se te oye.
Se me oye. Pues bueno, vamos a presentar
una canción nueva, ¿no?
Una canción de un grupo que se llama Mesaya, y la canción se llama Mundo Loco, y tiene, bueno, pues en consonancia con las locuras, las noticias locas que...
Esta canción la hemos escuchado antes y está muy linda, ¿eh?
Sí, mucho, también mucho. El vídeo está muy bajo, si lo buscáis por internet, Mesaya, Mundo Loco.
Búscalo, por favor.
Y aquí va.
Búscalo.
Attention, a few things I'd like to mention. thoughts I can't get out of my mind. Nowadays everywhere you go you can find cats that have gone blind. Now it is time we drop the disguise. Realize, realize, realize.
El mundo lejos del que ahora vivo yo. Seguir aquí luchando, buscando una ilusión. Dime quién es el bueno, el malo. Nadie regala un cachito de pan. Que se lo guardan para el mañana. Quizás mañana se arrepentirán. Los delincuentes se visten de sombrero y como el viento se escondirán en el vuelo. Ten cuidado, Manuel, que están pintando de cal, que las paredes hollinen y hasta hablarán.
Miro a la calle una selva de locos y una guerrilla a ver quién pierde o gana más. Yo me conformo con no haber nacido y ver cada día la madre que me parió.
Llevaré mi alma, guardaré mi corazón. Esos buenos momentos vividos, que la vida es un día y la noche va a caer. Solo por el que ahora vivo yo, seguiré aquí luchando, buscando una ilusión. Soy amigo del sol
y de las estrellas,
y tú mi amor, mi compañera.
Cada loco con su tema de jabón, que cada uno siga su rumbo, pero el amor
cae en su corazón.
Déjalo que vuele
y que el viento de levante se lo lleve.
In my face, keeping me tight. In the race, all these crazy motherfuckers trying to teach me how to live, telling me what to believe. Telling me the bad is good, the good is a man. It's fucked up, they catch you smiling, they say you're mad.
Dímelo tú si es verdad o mentira lo que se oyen por las esquinas. Hoy poco tienes, hoy poco vale. Hay quien se muere por tener dos reales.
La vida puede marcarte una vida. El que salió bien sabe y se cuida. El que te lo tira por el suelo, esta mañana volará por el cielo.
Llevaré momento vivido, que la vida es un día y la noche va a caer. El mundo loco en el que ahora vivo yo, seguiré aquí luchando, buscando una ilusión. Soy amigo del sol
y de las estrellas,
tú mi amor, mi compañera.
Cada loco con su tema de talón, que cada uno siga su rumbo,
pero el amor cayó en su corazón.
Déjalo que vuele
y que el viento me levante se lo lleve.
Trying hard not to give in.
El mundo loco del que ahora vivo yo. Seguiré aquí luchando, buscando una ilusión. Soy amigo del sol
y de las estrellas.
Ahora más de chupar y a jodir. Ni te pesa, no me tira. Fea aquí a la pizca en la tierra. Dilo y a jodir. Acaba de llamar y me dojas. Que ni nace lo vuelvo.
Bueno, ja estem arribant a la part final del programa amb l'agenda. Recordeu que aquest programa l'estem fent en directe el dia 15 de febrer, així que si no és, ja, si no és dia 15 de febrer l'estàs escoltant, doncs no en directe, l'estàs escoltant enjaunat o perquè l'estàs escoltant a Ràdio Bronca també, però no és en directe, és el, com que és quinzenal, doncs. I recordar-te, doncs, això, no? Que el programa, el proper programa és el dia 1 de març.
Si el diumenge 1 de març.
Cada dos diumenges, com sempre. I, bueno, recordeu-vos també, doneu-vos informació, per exemple, de l'assemblea d'afectats a la hipoteca, val? Que tenen aquesta gent, bueno, des de UB Vivenda s'està treballant en un grup de treball, doncs per això, no? O sigui, que treballen això en les hipoteques, els afectats per les hipoteques que no es poden apagar, que no es poden pagar,
que no es poden apagar.
Que no es poden apagar també, no?
Sí, que estan cremant, estan cremant
d'alguna manera.
Bueno, estan cremant aquí està hipotecat, que nosaltres no ho estem, però solidàriament, com sempre, no, UB Vivenda doncs sempre ha tingut un sempre s'ha preocupat, o sigui, abans de que petés la bombolla per dir que, per avisar la gent que no s'atra, que no s'enganxés als dits. I ara doncs, bueno, des del
bueno, dic les dues adreces de Blogspot, sí. que la gent que li interessi doncs pot passar per allà, que és afectadosporlahipoteca.blogspot.com i també tot junt també hipotearcados.blogspot.com també.
Sí, aquesta d'afectados per la hipoteca és la que va en relació a la a les dues assemblees que hi haurà el dissabte que ve, 21 de febrer, a l'Ateneu Candela de Terrassa, carrer Sant Gaietà 71-73, a les 6 de la tarda, i el 22 de febrer al carrer Marquès de Barberà, al Raval, a Barcelona, a les 4 de la tarda. Doncs seran, diguéssim, les assemblees d'inici que es posin en diguéssim, en funcionament aquestes assemblees, i en canvi la d'Hipotecados és des de Madrid i també a nivell estatal està funcionant des de fa més mesos. En tot cas, molt tenen a veure amb allò que dèiem al principi de lo que va sortir el dia 1 de febrer allò de Rostres de la Crisi, amb moltíssima gent que ha fet avales que se'n deien solidaris, avales creuats,
sí,
que són una veritable trampa i amb la que ha caigut molta més gent de la que sembla,
putada, eh?
i de la que encara no s'ha explicat el que és, que és això, o sigui que uns s'hipotecaven avalant els altres que s'hipotecaven, i això ha colat, i ara de manera que quan cau, o sigui, quan un va a l'atur, els altres dos, tot i que no hi vagin, també s'acaben menjant l'embargament. I en fi, és un lío gran que sobretot està agafant en gran percentatge doncs a treballadors immigrants que s'han per partida doble, perquè s'han quedat a l'atur a la construcció, i a la vegada doncs estan hipotecats, i de vegades de manera creuada.
És que és això, no? O sigui, és jugar a aprofitar-se de la necessitat de la gent, no?
Sí, ha sigut.
O sigui, és...
es va barrejar la necessitat d'aquesta gent que tampoc no els hi llogaven pisos, que estaven cobrant uns sous relativament bons, tot i que després a la nòmina no eren tan bons, i ara l'atur és una merdeta, però en tot cas, clar, si estaven cobrant 2.000 euros al mes, feina hi havia i se'ls prometia que no pararia d'haver-hi, i també se'ls prometia que no pujaria de 700 euros o de 800 euros una hipoteca, que ara se'ls puja 1.200 o 1.300, doncs ara s'estan trobant que amb l'atur, cobrant a l'atur 700... no poden pagar una hipoteca de 1.200, que abans era el contrari, cobraven 2.000 i la hipoteca era de 700.
Clar, clar, i els bancs, clar, si alguna cosa tenen és que s'ho miren tot i ho saben tot, és a dir, sí. I jo segur que això ho tenien estudiat, dir, bueno, el dia de demà, que això passaria, passa.
Són les subprimes espanyoles, de fet, de les que no se'n parla com a tal, però hi ha hagut una de vals creuats que són subprimes a l'espanyola.
Sí, sí.
Són subprimes a l'espanyola en base a això, a aquest mercat, entre cometes, mercat de treballadors immigrants, que evidentment fa dos anys si els hi semblava bé i els hi semblaria encara estar-se 12 hores treballant en una obra, doncs bé que cobraven i bé que podien pagar aquesta hipoteca, però que canvien les situacions. A més, el més fort és que aquestes hipoteques, ells, tot i que deixin el pis i se'n tornessin al seu país, aquestes hipoteques els bancs d'aquí les venen als bancs d'allà i els hi perseguiran tota la vida. És a dir, és una... És no sé, és com per legislar
però això,
perquè és molt fort.
Però, clar, el banc d'allà li interessa tenir aquesta hipoteca.
Sí, sí, perquè, sí. Clar, perquè o sigui, és un deute. O sigui, els bancs, igual que es passen crèdits,
sí, sí,
doncs
sí.
Es venen deutes, però, perquè sí. No deixen de ser deutes que s'han... los han contraído, diguéssim, aquí, però que són deutes que no estan pagades. I fins i tot deixant el pis, després els perseguiran amb aquest deute.
Però, clar, però que clar, aquí, quan parlem de revolució, parlem que tots els estaments de la societat s'impliqui, no? I sí. Vull dir, amb això, que, clar, hi haurien d'haver jutges, per exemple, en el país d'allà, que diguessin, bueno, aquesta persona no pot entrar, no sé si de presidenta, no? Però no pot entrar mai a la presó perquè no pot pagar una hipoteca, perquè no té calés.
Bueno, això, per exemple, amb això que dic de la proposta de llei, també hi ha supòsits de lo que no és embargable. Per exemple, un dels supòsits és que no és embargable un sou que estigui per sota del salari mínim. O sigui, una sèrie de coses que encara no són llei i que lleis, o bé d'aquí o bé d'aquells països americans, els haurien de protegir, aquesta gent. Però clar, tothom es renta les mans, tothom diu que si ho han signat, que s'ho haguessin llegit abans, saps? I que s'ho haguessin llegit la lletra petita. I és el típic, bueno, és el tema d'aquest, al mig d'aquesta estafa col·lectiva que hi ha hagut, no? De la bombolla, d'una sensació d'això és una inversió, d'això de jugar i llançar els calés, etcètera, etcètera, tot plegat. I aquí més doncs qui més ha agafat els dits, doncs, són aquests col·lectius que, bueno, igual fa 2 anys s'ho miraven tot perfecte perquè hi havia feina i a més podien fer reagrupament familiar, etc, etc, i veien el futur molt esperançador, i ara el veuen més negre que gris, o sigui...
Si us plau, no feu cas dels banquers. Tot allò que digui que treureu benefici i tal, ells treuen el doble o treuran encara més. Si us plau, no feu cas. Sí.
I bueno, ja veiem què va passant amb el tema dels pisos, perquè és també el que dèiem en una altra notícia, de que encara han de baixar com a mínim un 20 o un 30% més. Fins que no baixin, tot el que diguin és ensarronar la gent.
Sí, sí.
I bé, passem a lo de barraques?
Sí, és veritat, volíem recomanar... Bueno, encara està vigent una exposició que fan al Museu d'Història de la Ciutat, que està al costat de la plaça del Rei, sí, allà a Barcelona, al costat de la plaça Sant Jaume també, i que es diu Barraques, barraques.cat, val? Aquesta exposició està fins al 26 d'abril i, bueno, hi podreu anar.
L'han prorrogat, o sigui, havia d'acabar aquesta setmana que ve, el dia 22 de febrer, l'han prorrogat.
Sí.
I això, la web és barraques.cat, així en valencià, barraques.cat.
Sí. I, bueno, i és una exposició molt recomanable, doncs això, no?, que parla de les barraques que han hagut al llarg del passat segle XIX, dels començaments del segle XX fins ben entrat als anys 80 i doncs a la ciutat de Barcelona, no? Doncs com a la Perona, o sigui, a la mina, la gent que va estar Somorrostro.
Somorrostro.
O al Camp de la Bota, o al Carmel.
A més de que agafa totes les tipus de barraques, xabolisme, tot això, hi ha moltes hi ha imatges i en vídeos, i bueno, vam estar, tant el Marcos com jo, vam veure l'exposició aquesta, i bueno, és bastant recomanable perquè, i a més, és recomanable sobretot perquè veus que, bueno, que lo de Palestina i Afganistan, vull dir,
sí, no, sí,
aquí ha sigut també lo mateix fa no gaire generacions. I bé, i el cas és que també hi ha, per exemple, hi ha una cosa que em va copsar bastant, que és l'any 57, un plan d'urgència municipal, no? Que, o sigui, jo, és molt fort perquè dius que, clar, hi havia urgències d'habitatge i llavors el que feia l'Ajuntament, tot lo franquista i falangista que vulguis, però feia un plan d'urgència, no? Que aquí encara l'estem esperant, el plan d'urgència aquest, perquè sembla que, bueno, el que estan esperant és això, que hi hagi milers de famílies desnonades, i no hi ha cap urgència, i l'únic que hi ha són...
Bueno, amb això, que amb tot lo franquista i falangistes que eren, clar, per ells tots eren falangistes, tots, o sigui, tots eren falangistes i franquistes, vull dir que era una mesura per la pàtria, no? per la causa, però bueno...
Podríem parlar, el cas, sí. A mi el que em fa gràcia és això, que es digui d'urgència, no? Que, clar, no, clar, vull dir, ho havien de fer perquè, clar, perquè si no la gent se'ls revoltava, això no hi ha cap dubte, no? I bueno, i evidentment, i qui ho feia i los altos mandos, pues aquests no tenien,
sí, sí, sí,
no tenien cap problema d'habitatge. Però en tot cas, estem ara igual i en canvi no hi ha cap urgència.
Bueno, també us recomanem que visiteu la pàgina web, que és molt, sí, molt, 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 molt bona, i continguts, i molt bé, molt bé. I de fet,
barraques.cat.
Intentarem d'aportar algú de l'exposició responsables per fer-li una entrevisteta aquí al programa i que expliqui una mica també tota la moguda aquesta de les barraques.
Sí, sí, té tota la moguda, la història que ha tingut, també coses curioses, com era... que els terrenys, quants eren de municipals, quants eren de propietat privada. Hi havia moltíssima gent que, doncs, clar, o sigui, muntar una barraca amb una propietat privada no deixa de ser una forma d'ocupar, tot i que et montis tu la barraca.
Avui m'he enterat que el meu pare, quan va arribar a Barcelona, va viure en una barraca al Carmel.
Sí, clar, és que...
He anat a visitar l'exposició amb els meus pares i no ho sabia.
Sí, sí. És això, és part de la nostra història i ja dic, és una exposició que la prorroguen, que no només la setmana que ve, sinó fins l'abril la podeu veure. Thank you.
up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right.
I bé, ja a mig termini, ja terminant, pues, ja, tot i que l'1 de març farem un programa i us ho tornarem a recordar, doncs tenim el 13 de març, divendres, la tercera cita per sortir de la crisi de l'habitatge, de la sèrie del cicle de cites per sortir de l'habitatge, que serà sobre medi ambient i tot això, ho estan preparant gent meravellosa de l'assemblea, que ho estan preparant meravellosament, i els que enviem un record i uns ànims perquè ho acabin de preparar molt bé, que a més tindrà una el mateix 13 de març, a partir de les 5 ja podeu venir a l'Espai Social Magdalenes perquè farem una cafeta prèvia a la cita aquesta, que portarem gent que entén del tema d'urbanisme, medi ambient i tal. Això serà el 13 de març. I el dia següent, el 14 de març, a Puerta del Sol, a Madrid, doncs la grandiosa manifa per l'habitatge.
Tant de bo.
Sí, sí. Les deseamos muchísima suerte tanto en la campanya per a la manifestació com en la pròpia manifestació, que serà sobre, bueno, demanant el tema del lloguer, l'alquiler social universal, i que a madrid.vdevivienda.com madrid.vdevivienda.net teniu la informació i podeu, i bueno, i si us animeu, pues aviam si després del 13 de març ens agafem un bus i anem cap allà, un bus o
lo que sigui,
o fent hitchhiking, o com es digui, fent autostop o com sigui, però bueno, aviam si podem estar allà a Madrid i els enviem també això, records.
Get up, stand up. Get up for your rights.
We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people.
I bueno, per tercer i últim cop, ja no insisteixo més, ja no ho diré més, però teniu al Facebook Radio V de Vivienda, us podeu fer fans, entre cometes.
Oh, wow.
I també teniu el grup de Vivienda Digna, evidentment, i la pàgina de Supervivienda, i bueno, anem fent aquí al Facebook també anem fent. Hem contactat amb gent de Gédinois, que també estaria bé, que gent de France, de la France, que també estan fent coses molt interessants. I bueno, hi ha gent de Xile i tal, igual. I bueno, per aquestes coses serveixen aquestes botigues que són el Facebook i tot això, doncs aquestes botigues virtuals, pues, pel mig també poden servir per fer promoció de coses decents, com ara nosaltres mateixos, Radio Buena Vivienda i la nostra decència. I deies alguna cosa? Bueno, avui hem tingut a Bob Marley, no sé si l'havíeu reconegut.
Sí, ha ressuscitat per nosaltres.
En plan de fondo musical.
Clar que sí.
I penso que, bueno, que ja portem l'horeta llarga.
Anem acabant, no?
Sí.
Puja una mica musiqueta.
Aviam si la setmana que... aviam si d'aquí 2 setmanes venen els que avui estaven desperdigaos, que són
espera.
La resta de l'equip.
Vale.
I, bueno, que els enviem també records.
Que el Paco se m'embala, i clar, s'ha de ficar la musiqueta i tal, perquè quedi quadrat, no?
Vale, pues aquesta és la despedida, no?
Sí, ja ens anem pirant.
I carta d'ajuste, ara sortirà una carta d'ajuste.
Què deies, tio? Què deies? Feies una referència als nostres estimables companys, no?
Estimables.
Que han fet campana.
Bueno, ja...
No, sí, clar que sí.
No, i tal. I bueno, això records a la Clara, que pedazo d'entrevista que ens ha col·locat aquest programa, de totes maneres.
No us podeu imaginar les peripècies que ha hagut de fer amb els matxaques de la Corredor amb la Beatriz per fer l'entrevista, poca conya.
Entrevista molt il·lustrativa.
Sí, sí.
I bueno, i records també a la Cris i al Carles.
Com no.
I bé,
jo vull enviar, com no, com sempre, com cada 15 dies, un petó ben gran a la meva mare, la oient número 1 i incansable de Ràdio UB Vivenda. Un petó, mamà.
I bé, i això, saludar a tothom, i al Ràdio UB de Vivenda.blogspot.com, doncs, ja anirem penjant també.
I a Ràdio, al Posca, al Posca.
Al Posca. Al Posca de Ràdio Bronca.
De Ràdio Bronca. .com, ¿eh? Hostia, ara...
radiobronca.info.
Sí, bueno, sí, Sant Google...
Radiobronca.info, crec que és podcast.radiobronca.info, crec, eh? No.
Bueno, però a Sant Google es busca i ja està.
Sí,
i allà també podeu sentir el programa. I
aquest ha sigut el 22, i ara, doncs, pues, no? Aquest és el número 22.
El 22, sí.
I el següent serà el 23 de febrer, l'1 de març.
Sí, això sí. Això mateix.
Llavors, que sigueu bons, no us hipotequeu.
Per favor.
I això, feu cas a la menestra i ocupeu.
A la menestra. I això, lluita, ai, salut, i lluita i dones lliures.
Adéu.
Adéu.
Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i el Taxi Gay, Robert Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlotte, senyor Belix, en Pinotxo, fem la Monyos, agafada del bracet, i a la dona, ai, que ben globus, la família Ulisses, i el capità Trueno en patinet.
Oh, benvinguts, passeu, passeu,
a les 12 han arribat la fada bona i Ventafocs, Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi, Moby Dick i l'emperadriu Sissi, i en Mortadelo i Filemó, i Guillem Brau i Guillem Tell, la Caputxeta i Vermelleta, el Llop Ferotge, el Cagamí, en Cocolissó i en Pomell.
Oh, benvinguts, passeu, passeu,
Ah, por cierto, si ahora escucháis otra vez, nos escucháis otra vez nuestras voces, es el programa repetido que se solapa, ¿vale? ¡Hasta luego!